El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Molt bona nit. Benvinguts a una nova edició del Protagonista. Ja ho sabeu, aquesta entrevista en profunditat. Salutacions de tot l'equip. Com sempre, Antoni Huguet, al control tècnic, en David García, a la producció i a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga. Què tal? Bon dia.
Què tal,
Joan?
Bon dia,
no ho veus? Bona nit. Sempre ho faig, perquè
clar,
ens trobem al matí.
Clar.
Ens trobem al matí i ja no...
Quantes hores portem plegats?
Moltes. No les conto, però moltes.
Moltes hores de vol. Ja no sabem si és de dia, si és de nit. Ara és de nit.
Ara és de nit.
Sí, sí. Bueno, encara no, eh? Que són aquestes hores. Aquest vespre. Però bon dia es pot dir.
Sí, 24 hores.
Ja està, bon dia.
Escolta'm.
Digue'm.
Tu ja ho saps, qui és el d'avui, el
jo
protagonista?
Sí.
Doncs som-hi, va.
El protagonista d'avui és...
El protagonista d'avui és Albert Om, nascut a Taradell, periodista, ha treballat en premsa, ràdio i televisió, en programes com ara El Convidat, El Club o Malalts de Tele. Des del 2016 dirigeix Islàndia, RAC1. Premis Ondas, Premi Nacional de Comunicació i Premi al Millor Professional de Ràdio. Va ser director del diari El 9-9 i un dels fundadors del diari Ara. Com a escriptor destaquem els llibres El nom del porc, Premi Pere IV d'Humor i Sàtira i el llibre Els veïns de dalt. I ara sí, gràcies a aquest darrer llibre seu, El dia que vaig marxar, torna al panorama literari després de 20 anys. Avui, el protagonista de Ràdio Estel és Albert Om.
Albert Om, què tal? Molt bona nit.
Què tal? Bona nit.
Albert Om, que deixa de fer el convidat ara fa 6 anys...
Sí.
...i diu marxo.
Sí, sí, sí. No només perquè deixis el convidat, però sí, sí. És aquelles coses de fer una pausa, no? De fer un parèntesi, d'intentar posar una mica de distància amb les coses. També era un moment que els pares havien començat una certa decadència, però tot just l'havien començat, no veies que les coses anirien pitjor, i dic, home, ara és un bon moment, no? Segurament venen uns anys més complicats i marxem a fer una pausa, a agafar forces i, en fi, a buscar un temps lleuger, saps? Com que vindrien temps una mica més pesats, per dir-ho així, doncs buscar un temps lleuger fora d'aquí.
Per tant, vas marxar per fugir o per trobar?
Fugir és una paraula que no m'agrada, perquè sembla que vinguis d'una gran crisi existencial i a mi no em passava res que no li pugui passar a la gran majoria de gent, saps? Que és aquest desig de fer una pausa, de fer un parèntesi, de respirar una mica, no? D'agafar aire. Llavors, per tant, fugir, no sé, sembla que t'estiguis amagant d'alguna cosa. Jo no m'amagava de res, sinó que buscava, doncs, viure una cosa nova, amb una llengua nova, amb una gent nova, i anar a un lloc on no et conegués ningú i tu tampoc coneguessis a ningú, no? Aquesta sensació que a mi m'ha agradat sempre de començar de zero i que, de fet, vaig fer una cosa molt semblant també amb 25 anys. Aquesta vegada ha sigut a França i aquella vegada va ser a Anglaterra.
De fet, marxes, ens ho expliques en aquest llibre, El dia que vaig marxar, de l'editorial Univers, a Loge Provence.
A Aix-en-Provence, sí.
Per què allà?
Doncs mira, una raó pràctica, diguem, per això que t'explicava dels pares, és una ciutat que està a 450-500 quilòmetres d'aquí, per tant, en 5 hores amb cotxe passés qualsevol cosa jo podia ser a Taradell, perquè és una ciutat preciosa, qui no la conegui la recomano molt i qui la conegui ja sabrà de què parlo, una ciutat de 140.000 habitants, tranquil·la, amb gran pes de la història cultural, amb un centre per molts carrers només per vianants, els cotxes no els veus, moltes terrasses, molts cafès, era la primavera quan me'n vaig anar, aquest primer sol de l'any, el sol de la Provença, i diguem que s'ajuntava una mica les dues coses, i després també en el llibre hi ha aquest homenatge a França, al francès i a la cultura francesa, que jo no la coneixia, és a dir, jo no sabia francès fins pràcticament pocs mesos abans de marxar, i jo havia sigut de les primeres generacions que vam fer anglès, no? Que vam pensar que el que havíem de fer, que era modern, era l'anglès, i que jo crec que vam fer ben fet en el seu moment, eh? Però que si treballes amb les paraules i ens dediquem a això, sempre t'agrada conèixer de noves i conèixer una altra llengua.
I allà precisament fas això, eh? T'apuntes a classes de francès i de fet en el llibre fas un paral·lelisme molt maco, perquè dius que de jove, ara ens ho explicaves, marxes a Londres a aprendre anglès, a viure una mica allà, i que el francès, com que era la llengua d'una generació anterior, no?
Sí, a veure, per exemple, jo recordo el Joan Manuel Serrat un dia em va dir que, diu, nosaltres, anys 60-70, no volíem ser ni catalans ni espanyols, volíem ser francesos. I jo crec que això, molta gent ho subscriuria, gent d'aquestes generacions, no? Perquè hi havia com una pàtria en la qual hi havia una dictadura, que era la que t'havia correspost de forma obligatòria, però després al costat de casa 100, 150 quilòmetres, 50 si vius més cap a la frontera, tenies una altra pàtria on t'hi podies apuntar voluntàriament i que era la llibertat, era la república, era el progrés, eren les idees, era la moda, era la cultura, ho era una mica tot, no? I és curiós perquè jo, que vaig anar buscant aquesta certa llibertat a França l'any 2015, llavors quan em poso a escriure el llibre m'adono que els meus pares, als anys 70, en la seva mesura, diguem, també buscaven a Perpinyà, anant a veure una pel·lícula, o a París, als cabarets, i aquestes escapades petites que ells feien amb amics de 2 o 3 dies, buscaven també una certa llibertat allà, no? Fugir una mica de la mirada dels altres, que d'alguna manera també és el que jo buscava el 2015.
Allò que també dius al llibre, marxar a l'estranger.
Bueno, clar, és que sí. Jo crec que això... Jo crec que potser tu ja no ho has viscut, això, però perquè ara la gent se'n va a Anglaterra, se'n va a França, se'n va a Itàlia, a Nova York, però en aquell moment hi havia un concepte que unificava tot això, que era l'estranger, no? Que és, recordo a casa que a vegades fins i tot es baixava la veu i deies, oh, els veïns no hi són, no sé què. No, són a l'estranger. Saps allò que fas quan vols que algú sàpiga realment que et senti, baixes la veu, no? I aquestes coses sempre es diuen més baix perquè les ha sentit tothom. I l'estranger era un concepte molt, molt misteriós per un nen de la Catalunya interior als anys 70, no? Perquè deies, hòstia, l'estranger, què deu passar a l'estranger? Com deu ser, no? I sí, llavors jo, bueno, clar, el llibre també explico... A veure, el llibre passa en un temps, que és el 2015, i en un escenari, que és la Provença, però hi ha molts viatges enrere, diguem, viatges a la meva infantesa, a la meva joventut, a l'època d'esplendor dels pares, també, no? Tots buscant-hi aquest lligam amb l'estranger, amb el francès, amb la llibertat, amb l'homenatge a tota una generació que és això. I, per tant, jo explico, per exemple, la primera vegada que jo vaig entrar a l'estranger, amb els meus pares, no? Que jo tenia 8 anys i em van portar a França, precisament, i aquella manera que es viatjava abans, que el meu germà ja era més gran, ja no venia, tenia 18 anys, i jo amb 8 anys anava assegut a darrere, però és com si anés assegut a davant, perquè anava sempre, no hi havia cinturons, llavors el cotxe a darrere, i anava bolcat a sobre els meus pares, fins que es divisava la Jonquera, i quan es divisava la Jonquera, que ja havies de travessar la frontera, llavors era el moment en què el meu pare deia, nen, seu bé, que entrarem a l'estranger, li feia pagar la música a la meva mare, i va passar una cosa molt curiosa, que és que estàvem escoltant Maritrini, que a la meva mare li agradava molt, la Maritrini, un caset en castellà, i en el moment que hem ja superat els tràmits de la frontera i ja entrem a l'estranger, es dona permís perquè jo em torni a posar a davant, mal assegut, i la meva mare torna a engegar la música, i quan torna a engegar la música i torna a engegar Maritrini, resulta que Maritrini canta en francès.
Màgic.
I jo dic, hosti, de cop i volta ho entens tot. Dius, esclar, som a l'estranger, ha de cantar en estranger. I la meva mare no, em va intentar fer entendre que en aquell caset hi havia dues cançons que eren en francès i que havia sigut casualitat, però jo vaig pensar que no, que allò era màgia, que a l'estranger passaven aquestes coses.
Llegó sin permiso la estrella de antaño, la que antes era solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo. El corazón se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes, ahora ya sé en dónde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí. Hacer contigo, voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque así has descolgado de tu otro mundo aquí en mi jardín. Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en dónde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín. Ser contigo, voy a agarrarte, voy a adorarte y lanzarte a tu cielo. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque así te has descolgado de tu otro tiempo aquí en mi jardín.
Ara que em parlaves de la mare i del pare, també un homenatge clar, no?, als pares, aquest llibre.
Sí, totalment, totalment. És un homenatge als meus pares i a tota una generació que va néixer doncs, pocs anys abans de la guerra o just durant la guerra, que van viure aquesta postguerra tan complicada, tan trista, tan que els hi va costar molts anys, diguem, poder començar a disfrutar una mica de la vida, els que van poder fer-ho, en aquest cas els meus pares ho van poder fer, i clar, jo què sé, no sé, jo, per exemple, el primer mes que estic a França estic en un apart-hotel, després vaig llogar un pis, però quan estava a l'apart-hotel pensava, clar, això són les pensions d'abans, d'alguna manera, no? Perquè hi havia molta gent, hi havia sobretot homes en aquell apart-hotel que havien anat a treballar allà, que devien estar fent una obra o el que fos, i pensava, clar, això s'assembla a les pensions d'abans. Ells, els meus pares, quan es van casar la nit de nuvis, es casen a Vic un dilluns al migdia i passen la nit de nuvis a Barcelona amb una pensió, a la pensió La Espanyola, concretament. I dic, clar, és molt fort perquè els meus pares no tenien una maleta per anar-se'n de viatge de nuvis. La vam haver de demanar amb uns veïns. I jo me'n vaig anar a la Provença, no sé quantes maletes portava dins el cotxe, no? I llavors dius, hòstia, on s'han trobat la vida ells i on ens l'han deixat a nosaltres no té res a veure.
Ara em deies, tu ets d'una generació una mica més nova, però em feia recordar, els meus pares van fer el viatge de noces a Mallorca.
Home,
que a mi em sembla això com... No, aquí al costat.
Aquí al
això
costat.
No és un viatge de noces.
Sí. No, no, totalment. De fet, els meus pares també van tenir la sort en aquell moment. Van passar la primera nit en aquesta pensió a Barcelona i després l'endemà agafaven el primer vol de la seva vida, que jo tinc una foto a casa, al menjador, preciosa, que els meus pares pujant un avió d'Iberia, pujant les escales. Mira, no sé qui els devia fer aquella foto, perquè és, em sembla meravellós. Era la primera vegada que ells podien agafar un avió i anar-se'n a Mallorca, i tant, sí, sí. Anar-se'n a Mallorca, atenció, sense banyador ni biquini. És a dir, dic, no van anar a la platja. O sigui, en aquell moment, anar a la platja també era una cosa molt exòtica, saps? Mm-hmm. Tu ara no
pots... Els anglesos, no?
Sí, però no pots pensar que te'n vas a Mallorca de viatge de nuvis, t'estaràs allà 4 o 5 dies i no aniràs a la platja. No, anaven a les coves del Drac, anaven a Mallorca, però el mar era una cosa que no era tan habitual banyar-s'hi.
Seguim amb el viatge que fa Albert Om a través d'aquell llibre el dia que vaig marxar... Dèiem, Albert Om arriba a França, s'apunta a classes de francès, i no sé fins a quin punt decideixes marxar sol, i és curiós que la primera paraula que aprens en francès és...
Copain, que és company. Diguem, no? Sí, és clar, jo faig un paral·lelisme també en el llibre, que aquesta cosa que si t'agraden les llengües, per mi conèixer una paraula nova és com conèixer una persona, no? Perquè... Fixa't, tu coneixes una paraula, no? Quan aprens una paraula a classe, te l'apuntes, saps, l'escrius, perquè és com recordar-li la cara a algú que acabes de conèixer, no? La dius en veu alta, intentes familiaritzar-te d'alguna manera per, si te la tornes a trobar, doncs ja reconèixer-la i poder-hi tenir una relació que en funció de les paraules doncs serà més fluida o ho serà menys, no? I llavors l'altra cosa que a mi em dona molt plaer d'aprendre una altra llengua és que aprens moltes coses sobre la teva, també, no? Sobre etimologia, orígens. Per exemple, la professora ens va explicar que Copain venia de Compain, amb una M, Compain, i que era algú amb qui comparties el pa. Compain. I dic, hòstia, clar, un company? Quan dius, company, no sé què, els meus companys, clar, són gent amb qui tu compartiries el pa. Mira, doncs és preciós, no?, aquestes coses. Sí, sí, però clar, no coneixes ningú en aquell moment, no? I això és una sensació, per mi, agradable, potser no per tothom, però per mi és agradable aquesta cosa de que ningú et conegui, que tu no coneguis ningú i que, si vols, et pots inventar una vida.
De fet, et trobes algú que s'inventa una vida o no ho sabem encara?
Mm.
No ho sabem encara. És en Jimmy.
En Jimmy. Aquest, clar, és que era... És meravellós i el llibre té molt pes també aquesta escola internacional d'idiomes, no? Que, bé, de fet, d'idioma, perquè és francès per estrangers, no? Llavors és una escola molt petita, que cada dilluns arriba gent nova de tot el món, i que quan érem més vam ser 50 i quan érem menys vam ser 25. Tot això dividit després en grups. Per tant, tu estaves a classe amb 6, 7, 8 persones la vegada que estava amb més gent, no? Podies aprofitar molt les hores i llavors, clar, al principi t'has de presentar, diguem, no? I el dia que es presenta el del meu costat i diu, hola, jo em dic Jimmy, sóc de Las Vegas, hi ha primera sorpresa, no? Perquè llavors vaig dir, però Las Vegas, vull dir... que hi ha una escola, vull dir, hi ha guarderies a Las Vegas, hi ha instituts, sí, hi ha de tot, d'això, clar, és un Las Vegas desconegut, no? I diu, soc assessor antiterrorista del govern americà. Hòstia, clar, es van poder sentir les cervicals, allò, crac, 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 tots, i a partir d'aquí, doncs, clar, també surt l'Albert Om periodista, que és intentar veure, ja, bueno, aquest tio ens està aixecant la camisa o què està passant aquí, vull dir, perquè si és una feina així més aviat reservada, per què ens l'està explicant? Però si se n'ha d'inventar una, perquè s'inventa justament aquesta en un moment tan delicat que acaba de passar l'atemptat a Charlie Hebdo i que dius, no pot ser que s'estigui inventant, no?
Esclar, per si algú li ha sorprès la història d'en Jimmy a la classe de francès on anava l'Albert Om, Albert Om també va tenir a classe John Wayne. A mi em deixa meravellat, això, ja.
No, mira, aquest era un coreà que va arribar... Clar, una cosa que passava és això, no? Clar, tu arribes un dilluns i quan arribes tu nou, clar, tu no tens temps de fixar-te en gaire res, però les feines tens amb tu, no? Però quan llavors van passant les setmanes que dilluns va arribar gent i llavors tu quan els veus arribat els vas mirant i dius, a veure, d'aquest serem amics, d'aquest no serem amics, ens portarem bé, vindrà a la meva classe, li tocarà un altre nivell, ens coneixerem després, etc. No? I aquest era un coreà que devia tenir, no sé, uns 50 anys o així, també, una mica més, potser, i va dir, jo em dic, un nom que ara no et sabria reproduir, però, tipus, Yong, bueno, no sé, saps una cosa així? I tots estàvem intentant repetir-lo, i al final diu, mira, saps què? Dieu-me John Wayne, perquè no hem vingut aquí a prendre coreà, sinó a prendre francès. Per tant, serà més fàcil per vosaltres dir-me John Wayne. I a més em va explicar que havia estat a Barcelona i que amb la seva dona i que li havien robat la bossa de la seva dona i que ell havia sortit perseguint les noies que s'havien endut això i havia recuperat la bossa. I dic, home, clar, dic, llavors, amb més raó que mai, li hem de dir John Wayne amb aquest tio.
Reivindiques...
Barcelona, perdona. Barcelona, obre... Em passava una cosa, que és que quan tu deies que eres de Barcelona i que eres periodista, les dues coses veies que generaven com un somriure amb la gent, saps? Com una porta oberta, no? Barcelona dius, ai, a veure, doncs... ja que és de Barcelona, anem a veure ja com és, no?
Perquè deies, Albert, Barcelona, eh? No deies Taradell.
No deia Taradell. No, el primer dia, això que t'explicava del Jimmy és el segon dia, quan ja t'han adjudicat el nivell i ja estàs a la teva classe que et tocarà el teu grup. El primer dia vam arribar 12 persones noves aquest dilluns i el primer que fan és posar-te en una aula on et fan un examen escrit per saber quin és el teu nivell i després et fan una prova oral que consisteix a respondre dues preguntes. Dues preguntes que ells pensen que són molt fàcils, però jo dic que les preguntes més curtes són les més difícils de contestar. I feien dues preguntes. Ells, d'on ets i per què ets aquí? Per què estudies francès? Hòstia, jo, clar, vaig dir, bueno, primer que contestin els altres, jo m'esperaré, no? I dic, a veure, ja, anem una per una. Per què estudio francès? Clar, sentia gent que deia, doncs mira, jo estudio francès perquè l'any que ve m'envien un any al Marroc i ara em paguen primer, això era una noia japonesa, em paga primer l'empresa un curs aquí, no sé què. Bueno, una altra que si es volia retirar a la Provença i ara venia a mirar a veure si li agradava això o no li agradava això. I jo dic, hòstia, clar, dic... Primera, no tenia gens de nivell, per tant, he de buscar una explicació molt senzilla, no? I vaig pensar en tres paraules, que és pour le plaisir, no? Per plaer, que realment era el que jo feia i que reivindico aquest aprendre per plaer, no? No necessitava estrictament el francès per la meva feina, però... I vaig pensar, mira, aquesta ja la tinc. I llavors l'altra, et demanaran d'on vens, no? Què dius? Perquè, clar, quan sortim a l'estranger sempre passa això. No diràs de Taradell, per motius obvis, de Barcelona. Jo visc a Barcelona, puc dir-ho, no sóc d'aquí, diguem, però visc a Barcelona, podria dir-ho. Però vaig pensar, home, estem a la Provença, estem al costat de casa. Vull dir, i dic, quan em va tocar, et vous venez d'où? I dic, je suis catalán. I llavors... La professora se'm va quedar mirant, es va posar com a somriure amb aquella una mica de condescendència, vaig veure jo, perquè tots els altres venien d'Estats Units, de Mèxic, del Japó, d'Alemanya, com de grans països, no? I la profe diu, oh, nous sommes très contents d'avoir de petite nacionalité. I llavors vaig pensar, escolta, doncs, això ja em cuidaran, aquesta gent, encara que no sigui d'un país com els altres, no?
De fet, reivindiques també en aquest llibre la cultura francesa. No sé si, fins a quin punt, i també ens explicaves el que t'havia dit anys abans Joan Manuel Serrat, no sé fins a quin punt els catalans també són, no sé si francòfons o afrancesats, o volem ser.
Jo crec que ara no.
Ara no, eh?
Jo crec que ara no. Jo crec que... Ho érem molt, ho hem sigut molt històricament. En la història recent, evidentment, això que et deia dels anys del franquisme, els 60, els 70... Primera, que aquí tothom estudiava francès. I segona, que tothom utilitzava França per aprendre coses molt diverses, des del teatre, les idees, la literatura, la música. Quanta música no va entrar al mateix moviment de la nova cançó, bé, de tots els cantautors francesos... La Teresa Gimpera m'explicava que ella va aprendre a maquillar-se comprant-se l'Elle, la revista francesa, diguem, no? Per tant, durant molt temps, França era una cosa molt important, molt. Però llavors, diguem, això donaria per tot un debat, eh? I potser no sóc la persona indicada, però sí que tinc la sensació que a mesura que arriba la democràcia, s'aprova una Constitució, un Estatut, hi ha un govern, centra Europa a mitjans dels anys 80, no? Des d'aquí hi ha com la sensació de dir, ah, ja no ho necessitem, això. Saps? Això ho necessitàvem mentre hi havia una dictadura. Ara això ens ho podem saltar, perquè, com deien els juglars, ja semos europeus, no? Diguem. Ja no necessitem això. I crec que això és una mica el que ha passat, diguem, no? I la sensació és que, a veure, escolta'm, França, la cultura francesa continua estant aquí a tocar. I això, diguem, jo crec que és un regal tenir una cultura com aquesta tan a prop, no? I tinc la sensació que no ho aprofitem tant, no? I segurament aquí hi ha més coses i s'hi pot ajuntar una certa decadència francesa, però... Però bé, bueno, que jo crec que val la pena tenir-ho en compte, per aquest estiu, per sortir, per anar a molts llocs de França que són molt interessants i per aquesta cosa. A menys a mi m'ha passat, que és que jo potser tinc la fe dels conversos ara mateix, no? Però que és una cosa que he descobert a la ratlla dels 50 anys i per mi se m'ha obert un món, no? Vull dir, jo ho explico en llibres, com obrir les golfes de casa que han estat tancades tota la vida i de cop i volta dius, uah, tot això tinc aquí, vull dir, hòstia, no m'acabaré tota aquesta música que he descobert, tots els llibres que puc llegir ara en francès, els mitjans de comunicació, en fi, mil coses.
Deixa'm-ho dir també, Albert, bona ràdio per tenir la fe dels conversos, trobo, Ràdio Estel. Deixa'm parlar també de... Perquè parlaves d'això, de que viatjar a l'estranger havia estat una cosa molt important, molt exòtica. No sé fins a quin punt s'ha trencat tot plegat. Em parlava tot just abans de començar el programa amb Mercè Raga i no sé fins a quin punt també té culpa de tot plegat la globalització. És a dir, jo ara surto de casa i puc anar a un mercat xinès a comprar una baguette, a comprar el que sigui, no? I ho tinc tot a l'abast de casa i es perd també una mica de màgia d'aquell estranger, no?
Mm-hmm. Això d'una banda, segurament. I de l'altra, també, un altre factor que ha influït en saltar-te a França, per exemple, és el low cost, és els vols low cost, no? Diguem, clar, abans, quantes escapades no feien els nostres pares a França per la llibertat, però també perquè era aquí al costat. Saps? Vull dir que si has de fer 3, 4, 5, 6 hores amb cotxe, doncs les feies i ja està, i anaves a França, no? En canvi, ara, doncs, això... Quan dic ara, deixem estar la pandèmia, eh? Diguem, clar, ara doncs, agafes un vol i et plantes allà on vulguis amb el mateix temps amb que abans anaves a Montpellier o Toulouse o allà on fos. No? Jo crec que això també ha influït, aquesta globalització i aquesta facilitat per moure't per tot el món. No?
Aprendre una llengua també és aproximar-se molt més a una cultura, no?
Sí, i la Marina Rossell, bona amiga meva i bona amiga d'aquesta casa també, deia, em va citar una frase de Juan Ramón Jiménez que diu, aprendre una llengua també és adquirir una altra ànima. I això jo crec que també és important. O sigui, a part d'una aproximació al món exterior, en aquest cas a una altra cultura, també et remou alguna cosa interna, jo crec, que aprendre una llengua.
Ai, la Marina...
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com m'hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre ni del tot. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquests meus ulls descolorits...
Marina Rossell, que versiona així de bé en català George Moustaki, amb aquest el matec. No et faré explicar per què Marina Rossell dorm al teu llit, a França, però sí et faré explicar per què tens la clau de l'habitació 411.
Ah, home, això sí, perquè, mira, precisament, el Matec, la Marina Rossell, la va cantar a la presentació d'aquest llibre del dia que vaig marxar, que el vam fer al Saló dels Miralls del Liceu, el dia 8 d'abril, i la Marina va intervenir en l'acte, va cantar aquesta cançó, i després em va regalar la clau que ella havia robat de l'habitació 411, que és una habitació que vam compartir, poso cometes, a compartir... en aquella experiència. Sí, sí. Marina Rossell és una persona molt important per mi, important en aquest llibre, el lector ja ho veurà també, i...
És qui t'empuixa, no?, una mica cap a França, també.
Sí, o al revés, o potser sí. Sóc jo que li empenyo, sí. Però bé, en tot cas sí, per exemple, amb George Mustaquí vaig viure una cosa molt bonica amb la Marina, que és que quan li vaig fer el convidat, vam anar a París, a casa del George Mustaquí, i ella li va fer el Matec allà en directe i ell ho sentia per primera vegada perquè la Marina estava a punt de treure el seu primer disc dedicat a George Mustaquí. I, de fet, aquella va acabar sent l'última entrevista televisiva que va donar el Mustaquí perquè ja estava bastant fumut de salut. Llavors, això, diguem... Vull dir que la Marina m'ha empès, sí, tens raó... Encara que l'última empenta li fes jo, fos al revés, diguem, jo crec que prèviament ella m'havia empès molt també cap a França, cap al Mustaquí, cap a la cultura francesa.
Ara que em parlaves de la darrera entrevista a George Mustaquí, parles també dels cementiris en aquest llibre, dels cementiris francesos.
Sí.
Que tenen, està ple de peculiaritats, no?
A veure, heu d'entendre que, o sigui, una de les gràcies de quan marxes, quan te'n vas... quan deixes la feina, fas un parèntesi, te'n vas a un altre lloc i durant uns mesos assages una nova vida, és que tu ets amo del teu temps, diguem. No és aquella persona que quan estàs enfeinat, com ara jo aquí, diguem, vas intentant atrapar els dies, no? Mm. El dia té una agenda i llavors tu vas darrere d'aquell dia i al final acabes i dius, ah, ja estic, avui l'he atrapat tot, diguem, no? Allà no, allà és, tinc tot el dia per mi. M'he apuntat a classes de francès al matí perquè avui, pour le plaisir, 3 hores, i a partir d'aquí, no he de fer res. I tot el que faig, ho faré perquè avui. I faig coses molt diverses i al final, resulta que acabes al final del dia, n'has fet moltes i no has tingut temps per fer tot el que has volgut fer. Llavors, entre les moltes coses que feia allà, jugar a petanca, per exemple, que és una cosa que no havia fet mai.
Esport nacional a França, eh?
Totalment, i allà em semblava que era la persona més feliç del món, jo jugant a petanca al sol de la Provença, diguem-ne. O, a vegades també agafava el cotxe i anava a recórrer petits pobles de la Provença preciosos, i els cementiris, no sé, tenen una atracció especial per mi allà... Hi ha molta informació en els cementiris francesos, jo dic així, que hi ha molta vida, no? I una de les coses que vaig fer, per exemple, és presentar un treball a classe que vaig aprendre els temps verbals en francès gràcies a les inscripcions que hi ha a les làpides d'allà, no? Llavors, mira, aquest és futur, aquest és subjuntiu, aquest és passat, etc. No? I era curiós veure la reacció dir, no, és veritat, i ara, clar, no ens havien presentat fins ara un treball així sobre els cementiris. Hi ha molt text, hi ha moltes imatges, també als cementiris francesos, hi ha coses molt curioses. Vaig veure, per exemple, en un poble, Lourmazan, que hi havia una làpida d'un senyor que havia fet esculpir tots els cotxes que havia tingut a la seva vida, no? I veies que primer havia tingut un 2 cavalls, després un tiburon, després ja li van anar bé les coses i havia tingut un R21...
Més que havia guanyat diners, eh?
Exacte, sí, dius, mira, doncs ja ha anat bé, però vaig pensar, estic curiós... Què li devia passar a aquest home amb els cotxes perquè es fes esculpir això, no? O els amics de la petanca et posen també una placa on se't veu a tu, el relleu teu, allò a punt de tirar la bola, etc. No sé, era... En fi, era un temps que dic, és un temps... El llibre ho explico, dic, ara quedaria bé dir que vaig visitar els cementiris perquè veia que els meus pares ja havien iniciat el camí cap... Jo no, si va ser així, no n'era conscient. Em semblava també que formava part de tota la lleugeresa i la felicitat d'aquell temps allà.
I els viatges, encara que siguin per plaer, hi poden passar moltes coses. Malauradament, em va passar una. 24 de març del 2015.
24 de març de 2015 em va enganxar a mig matí, jo estava a classe, tenia el mòbil sobre la taula, en silenci, veig una trucada a la meva mare, jo m'espanto, penso que potser ha passat alguna cosa a casa, no goso agafar el telèfon en aquell moment, I dic, bueno, ara truco, surto, espero que acabi la classe, què faig? I en aquest temps d'estar pensant a veure què feia, una noia del meu costat, que era alemanya, de Düsseldorf, precisament, va rebre un missatge que un avió entre Barcelona i Düsseldorf havia caigut als Alps francesos. Relativament a prop d'Aix-en-Provence, la professora va fer servir una frase que vaig aprendre aquell dia, que és bastant imprecisa, que és «impetit air» vol dir encara no una hora, no? Una hora petita, bueno, encara no una hora. Era 2:15, allà on va passar, però vaja, és aquestes coses del temps, que jo crec que aquí també tenim expressions semblants, no? Que allò quedem a 4:15, no? Que dius, bueno, no saps ben bé si t'has de presentar a 4:10 o a 5, no? I vaig tenir molts dubtes de què feia, saps? Perquè dic, bueno, clar, jo sóc periodista. Jo estic a l'Ara, estic al Consell Editorial de l'Ara, sóc amic del Carles Capdevila. Hauria de trucar al director de l'Ara i dir-li, escolta'm, que estic aquí i me'n vaig cap allà, no? I és el que vaig acabar fent. Però em va costar una hora decidir-me, no? Perquè dic, hòstia, hi he d'anar o no hi he d'anar, o què faig, estic en un altre món ara aquí. I al final hi vaig anar i el llibre també explico què és el que vaig trobar allà, perquè vaig ser, doncs, clar, per raons de proximitat, el primer periodista català que va poder arribar al lloc dels fets.
És un llibre, aquest, el dia que vaig marxar, on Albert Om s'explica molt a ell mateix, més que mai, no? Per què ara?
Home, jo crec que hi deu fer l'edat, també. Hi fa l'edat i hi fa la Marina. Perquè la Marina Rossell, quan abans de posar-me a escriure el llibre, això passa el 2015, diguem, però com que està ple de viatges enrere cap als meus pares i cap a la meva infància, joventut, etc., jo pensava que necessitava tancar una etapa, és a dir, que els meus pares haguessin mort per poder escriure això, no? Això va passar el 2018 i el meu pare, 2019 la mare. I el 2020 és quan jo m'hi poso, no? I vaig a veure la Marina i li dic, Marina, faré això, no sé què, dic, vam estar 3 o 4 hores parlant seguides, estirant el fil de records d'allà també i tot això. I després ella em va dir una cosa que diu, escolta, Albert, tens 50 anys, eh? Explica coses de veritat, fes el favor. O sigui, i coses que no et facin quedar bé, i coses ridícules, fins i tot. Vull dir, no facis, saps? O sigui, tens 50 anys, podem dir, ja fora bromes, no? I una mica és això. I a mi m'ha ajudat aquesta frase de la Marina abans d'escriure, perquè hi havia moments que em sortia a explicar una història meva que dic, hòstia, aquesta història és ridícula. Vull dir, jo no quedo especialment bé en aquesta història que em va passar o que vaig fer. Però se m'apareixia la Marina i em deia, això ho has de posar. No? I crec que aquesta veritat que hi ha en el llibre, aquest fet de... Bueno, doncs també és una cosa que els lectors estan apreciant, diguem, no?
Hi ha veritat, hi ha innocència, com és el que va passar a Oxford. Qui vulgui llegir-ho, ho té al llibre d'Albert Om el dia que vaig marxar. Hi ha
amb una, tendresa... Amb una noia francesa.
Amb una noia francesa, sí. Exacte. Hi ha tendresa cap als pares, perquè els pares, com saps i com dius, els pares van morint.
Sí, no, es moren un dia. A veure, no sé, que almenys a la meva experiència, tothom que hagi passat processos de malaltia, doncs, amb els seus pares, que no és una cosa d'un accident sobtat, evidentment, això... En els altres casos és així, no es moren un dia, se't van morint, i a més ets implacable amb els pares. Amb la gent gran, en general, jo dic amb els vells, m'agrada dir-ho així, perquè no és tal qual, diguem... Som implacables, no tenim cap pietat. I amb els pares més. O sigui, jo faig servir una paraula al llibre que és no suportem que els pares no tinguin les mateixes prestacions, no? Com si fos un cotxe, diguem. Però, clar, tu has conegut els pares... Hòstia, els pares és un animal mitològic, pràcticament, no? Vull dir, és una cosa molt, molt bèstia, els teus pares, no? I llavors, clar... Els teus pares ja hi han sigut sempre, quan tu has arribat al món i sempre els has vist... I llavors hi ha un moment que aquests pares deixen de ser els pares que tu havies conegut, i això no ho toleres, i si ja t'ho he dit 3 vegades, això, però si ja t'ho vaig explicar... I penses, però per què li estàs fotent una bronca continuada? Vull dir que, però si en el millor dels casos d'aquí 2 dies tu estaràs així igualment, no? Llavors, això jo crec que aquesta cosa molta gent també s'hi sentirà reflectida, no? Aquesta cosa que no tolerem que es facin grans, no?
Per tant, som injustos amb la gent gran?
Totalment. Molt.
La pandèmia ho ha canviat, això?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè no... Vull dir, no. No. No, jo, mira, des de fa molts anys col·laboro amb els amics de la gent gran i no sé per què, la gent gran sempre m'ha atret. Vull dir, no... És que hi ha una cosa que jo crec que amb la gent gran ens pensem que ja van néixer grans. O sigui, durant molt temps de la vida, tu penses que la gent que té 70 o 80 anys ja va néixer amb 80 anys. I dius, no, perdona, aquesta gent... O sigui, van néixer amb 0 anys i han fet un procés molt semblant al que has fet tu.
Porta unes maletes molt bèsties.
Clar, sí. I s'han enamorat i s'han deixat d'enamorar i han tingut una feina i han estat il·lusionats pel mateix que estàs il·lusionat ara tu i ara s'han fet grans. Sí, clar, doncs mira, un respecte, perquè en el millor dels casos d'aquí 3 dies tu estaràs allà també, no? Mm-hmm.
Sí, com sigui, en el llibre també hi relates com fas viatge de tornada per l'aniversari del pare, no? I tornes a marxar després a França. Mm-hmm. No sé si marxar per primer cop és diferent a retornar.
Totalment.
Sí, eh?
Totalment, sí. Sí, jo com et deia, diguem, jo vaig marxar primer, vaig agafar un curs per un mes i la part hotel també per un mes, perquè tenia aquesta data gravada que jo volia ser el dia que el meu pare fes 88 anys, el diumenge 29 de març del 2015, volia ser Taradell aquell dia, no? I no sabia si això es quedaria en un mes o s'allargaria o no. I llavors ja de seguida vaig veure que jo allò ho volia allargar. Volia tornar a Taradell per aquell dia, però ho volia allargar. I llavors ja vaig deixar l'apart hotel, vaig llogar un pis, però clar, quan tornes la segona vegada, ja hi ha gent que t'espera, ja hi ha gent que ha fet plans per tu. O sigui, ja no és aquella desaparició, entre cometes, del principi, aquell esborrar-se, sinó que ja és començar a fer vida d'alguna manera en un altre lloc. I això que té moltes coses bones, moltíssimes, perquè vol dir que no t'ha costat fer nous amics, nova gent, que ja coneixes gent als bars d'allà, que comences a conèixer francesos, que hi ha francesos que et conviden a casa seva a fer una costellada o, en fi, o sortiu junts a la nit, doncs clar, és una altra cosa, ja, diguem, saps? És una altra cosa que dius, mira, ara, si m'hi quedés una mica més, potser ja podria començar a fer vida aquí.
Ara t'ho diré de memòria, no sé si recordo bé que dius que tothom necessita una mica un hiperespai, eh?
Sí, el que dic és, a veure, aquest és un referent, diguem, de principis dels 80, que jo recordo a Taradell, quan van arribar els primers videojocs, les primeres màquines als bars, diguem, perquè veníem del Millón, no?, dels flippers aquells, del til, de fer falta, d'empènyer la màquina aquella, i tot plegat arriba el Pac-Man, em sembla que va ser el primer, el Comecocos, amb el waka, 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 no?, i després arriba una màquina que a mi em tenia fascinat, que es deia Aerolitos, que tu tenies, estaves al mig de l'espai, tenies un cursor petit que anaves disparant a tot el que et venia. Hi havia un botó màgic, que era el que m'agradava d'aquella màquina, que es deia Hiperespacio. Llavors, si tu premies aquell botó... Ara imagina't, hi ha un moment que estàs envoltat, o sigui, no t'ha donat la base a disparar tots els perills que se t'acosten, totes les roques que venien, i estan a punt de menjar-se tots aquests perills. I tu tenies el botó. Hiperespai. I marxaves del mig de la pantalla a un extrem de la pantalla, lluny de tots els perills. Que havien desaparegut? No, continuaven allà. Però tu, per un moment, estaves tranquil i respiraves i tot això, no? Exemple, abans per mi va ser un hiperespai. Per mi va ser el meu hiperespai. Jo crec que cadascú s'ha de buscar el seu hiperespai. Hi ha gent que necessita marxar, potser com jo, i altra gent que no necessita marxar. Però sí que necessitem aquest botó de dir, ai, vull respirar durant un temps, vull estar lluny d'aquests perills, que ja sé que és mentida, que ja sé qui són igualment, que ja sé que... Va, sí, però no m'ho semblarà durant un temps.
Ara quan em deies, va ser, la Provença francesa va ser el meu hiperespai i parlaves una mica en passat, estava pensant, tots hem dit aquella famosa frase, sigui la Provença, sigui on sigui que hem anat, el que ha passat a la Provença es queda a la Provença. Va ser el teu hiperespai o ho continua sent?
Mira, per segons què és bona aquesta pregunta, perquè per segons què ho continua sent, tot i que no hi sóc allà. Però el francès és un refugi... És a dir, per exemple, jo al matí moltes vegades el que faig és començar el dia amb mitjans de comunicació francesos. Que expliquen merdes, sí, però són unes altres merdes que no tenen res a veure amb les d'aquí i que em serveixen per netejar-me, saps? Vull dir, és una altra història, no? O la música, o... Sí, sí, això encara em serveix molt. I he tornat molt a Aix-en-Provence. Ara fa, mira, doncs des de l'estiu passat, des de l'estiu del 20, que clar, l'estiu vam tenir com aquell parèntesi que sí que podíem, em vaig escapar 3 dies. I és molt curiós, perquè clar, hi torno amb la meva parella, que fa 5 anys, amb l'Eva, que estem junts, que ella, per tant, no va viure aquesta experiència allà, no? I que, clar, quan tornes amb ella allà, és, o sigui, jo torno a un lloc que ja conec i ella l'està descobrint, no? Llavors és un contrast curiós. Però sí, en una certa manera ho continua sent una mena de refugi, sí.
Ara em deies, més o menys, a tot arreu tenen les seves merdes. Sí. Més o menys ho venies a dir així. Què és el lepenisme a França?
Ah, és una pregunta molt, molt, molt àmplia. A veure, jo el que... Com que...
Ho dic perquè relates en el llibre
que
vas a un míting, eh?
Sí, sí,
exacte. O per què decideixes anar a un míting?
Doncs mira, precisament perquè si mai en Joan a Ràdio Estel em fa aquesta pregunta, doncs poder fer veure que ho sé, no? No, perquè tens moltes preguntes, tens molts interrogants sobre què és Marine Le Pen i què és tot això del Front Nacional a França. Vaig veure que a 80 quilòmetres d'allà hi havia un míting seu, vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar cap allà. I...
No, 5 anys després aquí sorgeix Vox, vull dir que...
Sí, totalment, sí, sí, hi ha coses com el terrorisme islàmic que també vaig veure en aquell moment allà i que llavors arriba aquí, tot això hi és present en el llibre. A veure, jo el que vaig veure allà, mira, per exemple, el míting va dir una cosa molt curiosa, que és això, hem d'imaginar el sud de França, no?, I Marine Le Pen era un discurs més que contra els immigrants, per exemple, era un discurs molt contra les elites de París, tant al sud de França, per tant, París, no sé què, i contra Brussel·les, sobretot contra Brussel·les i contra Europa. I una de les coses que va defensar amb molta energia en aquell míting és que la idea de la Unió Europea era crear una gran Catalunya independent a banda i banda de la frontera, per espantar aquella gent, ho deia, no? Jo pensava, clar, vull dir, a veure, o sigui, a veure, Marín, tu creus...
Què està passant?
Tu creus que la idea de la Unió Europea és crear una gran Catalunya independent a banda i banda dels Pirineus? Bé, jo crec que els fets ja han demostrat que no era ben bé el que deia ella, diguem, no? Però sí, sí, em va agradar veure-ho en primera persona, sí.
Sant Jordi, vens el llibre, de fet, és el tercer llibre de no ficció en català més venut. Què significa això per Albert Om?
Va, significa molt. Mira, només han passat coses. El llibre va sortir el 8 d'abril, va sortir molt a prop de Sant Jordi, i des d'aquell dia és que només han passat coses boniques. Jo, per mi, és com tornar a començar a escriure. Parlava abans la Mercè dels veïns de dalt, del nom del porc, tot això és el segle XX. Sí, que fa 20 anys jo que no havia escrit res. Aquest llibre tampoc l'hauria pogut escriure en 30 anys, saps? Tinc la sensació que havien de passar una colla de coses i havies de tenir una edat que et permet disfrutar de coses noves, com el que vaig fer jo a la Provença, però també trobar plaer recordant-ne i revivint-ne d'altres de la teva vida o dels teus pares, diguem, no? Llavors, per tant, fer aquest llibre, que és tan especial per mi, per casa meva, entendre'ns, i els comentaris que he anat rebent dels lectors i el fet, doncs, que veure que està a les llistes dels més venuts i tot això, doncs, no sé, a mi em fa molt feliç i sobretot el que m'empeny és a no esperar 20 anys més a tornar a escriure, saps? Ni que sigui per raons biològiques, no?
Volia preguntar-t'ho al final, perquè deia, el llibre està ple de coses reals que inclús semblen metàfores, eh? El primer llibre que et compres a França és aquest Desaparèixer d'un mateix.
Totalment, i li vaig regalar a Marina Rossell un altre exemplar.
Sí, tu tens la clau d'habitació i ella té
el
llibre.
Ah, exacte. Sí, és que, però és que al final això passa... per exemple, també ho explico el llibre, no? Quan llegim un llibre, a mi m'agrada subratllar-los, no? Uh-huh. I subratlles les frases que tu et criden l'atenció en funció del moment pel qual passis a la vida, no? O les preguntes que fem als periodistes, això un dia m'ho deia el Víctor Amela fa molts anys, no? Que tu pots estudiar... és a dir, si tu ara agafessis les contres que ha fet el Víctor Amela amb 23 anys a La Vanguardia, segurament les preguntes o els personatges que triava L'any 2000 no són els mateixos d'ara, no? Perquè l'any 2000 ell era una altra persona i ara igual, no? I llavors, per tant, això és una cosa que jo crec que ens marca una mica a tots.
Desapareixer un mateix, deia, ho vas aconseguir?
Ah, no? per això. Que llavors, quan entres en una llibreria, allà hi ha 3.000 llibres, no? Mm-hmm. Què fa que tu dirigeixis els ulls cap a un o cap a un altre? Que una portada és més bonica o menys, no sé què. Però si tu, per exemple, tens idea, hosti, a mi m'agradaria marxar, m'agradaria fer una pausa, i veus un llibre que es diu El dia que vaig marxar, dius, calla.
Patapam.
I jo, si estic a França desapareixent d'alguna manera, i veus un llibre que es diu Disparaître de soi, desaparèixer d'un mateix, dius, hosti, potser aquí expliquen el que estic fent jo, no? I és el primer que em vaig comprar allà, sí.
Ça fait bientôt une heure que tu es arrivé, que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler, et soudain il arrive et vous vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée.
Au revoir mon amour, comme sabeu, cada programa, cada protagonista, li demanem una cançó al protagonista que ens acompanya. Per què aquest Au revoir mon amour?
Ah, perquè aquest, mira, és un dels descobriments d'aquestes golfes, no? Que és Dominique A. Ja crec que hi ha gent que... Molta gent segur que el coneixerà, però molta altra no. Descobriu-lo, de veritat. Té una veu, crea unes atmosferes precioses. Jo vaig anar a veure fa un parell d'anys, va venir un mes d'abril a l'Apolo. El Dominique A va ser un concert preciós i és un dels descobriments que vaig fer durant aquell temps a França.
Dominique A, Au revoir mon amour, marxem amb ell. Albert Om, avec plaisir.
Avec plaisir.
A tout alors.
El dia que vaig dir au revoir.
El dia que vaig marxar, Albert Om, amb aquest editorial Univers. Llegiu-lo, que val molt, molt, molt la pena. Albert Om, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Aujourd'hui, où es-tu? Prête à ne pas me voir? Où es-tu? Te prépares-tu chez toi à ne pas me rencontrer ou bien à m'ignorer? Où es-tu? À plus tard, mon amour. Peut-être un autre jour, peut-être une autre année. À plus tard, mon amour. La vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À plus tard mon amour, nous avons tout le temps, je ne suis pas pressé. Peut-être mon amour, mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer.
El protagonista. Una hora coneixent els noms de l'actualitat.